consulta la web gstplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliàrum Montserrat 2025.
He vist la mare coure els canelons, he vist el pare com remena dos capons, i corre l'àvia a posar-se un bon vestit, la tieta vetlla i cuida els més petits. Jo he de posar més menjar al tió, i ma germana assaja una cançó. Sobre la porta ja arriben els meus cosins, i per l'escala sento pujar els meus veïns. I porten bosses plenes de torrons, i acaba i neu les que són per tothom. Com volia viure sempre així, avui és Nadal. Caga, tio, d'avellanes i torrons. Si no cagues bé, et donaré un cop de bastó. Caga, tio, d'avellanes i torrons. Si no cagues bé, et donaré un cop de bastó. Conegudes per tothom. És el meu avi que es va anar a una habitació, mentre ens convida a seure tots en un racó. I reflexiona sobre el sentit del Nadal, i ens encoratja a creure que no tot s'hi val. Hauríem de poder viure sempre així, l'esprit del Nadal.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 13 de desembre, dia de Santa Llúcia. Recordem a Xavier Jovés, anant amunt i avall amb el 4x4, sempre amb el walkie-talkie a la mà. Va elaborar plans d'emergències com el del 1992 i d'energia elèctrica, nevades i inundacions que han guiat les actuacions per la protecció de la ciutadania en cas d'una emergència. President del Secretariat de Federacions de les Agrupacions de Defensa Forestal. Gran part de la seva vida va estar lligada a les ATF i el 2023 la Direcció General de Protecció Civil li va donar la medalla de Protecció Civil per la seva carrera dedicada a aquest àmbit. En Xavier ens ha deixat els 75 anys. El mes de juliol va ser aquesta tertúlia. Deia que ara podia parlar sense embuts i va recordar els incendis de fa 30 anys. Un manresà amb qui varen compartir moltes campanyes de l'ampolla i el paper d'empans, amb qui ens trobàvem quan hi havia desastres com incendis i inundacions. I una curiositat. Un dia li vaig explicar que havia anat a un hotel a Viena, concretament, que era molt complicat d'entrades i sortides. Tothom va riure quan vaig demanar un plànol per no perdre'm a l'interior d'aquell hotel. Quan li vaig explicar, em va confessar que ell, quan arribava a un hotel, el primer que mirava era el plànol de darrere de la porta, perquè mai se sap. Descansi en pau. Obrim aquesta barra lliure avui per parlar de música d'una manresana que està amb el quartet Millennium de Banyoles, sí. I que bé, ens explicarà si des de molt petita va voler dedicar-se a aquest món difícil que és el de la música. La varen veure actuar a través de les televisions locals de Catalunya fa uns quants dies, al novembre, el dia del concurs de punts lliures de Manresa Manresa, capital de la Sardana, una vetllada molt bonica en què van cantar fragments de Mar i Cel amb el Salva Racero. Ella és la Mariona Sol de Vilasala, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Saludem
a l'Anna Carol, benvinguda, Eulàlia Sardà, benvinguda, gràcies. Eduard Mata, benvingut, gràcies per ser aquí. Començarem primer doncs parlant d'alguns temes abans d'entrar en el món de la música. Anna, ens heu informat de que els comuns doncs han participat i han entrat tot el que és el tema de la llei de barris, és així?
Vale. Ja des de la legislatura anterior, promoguda pel grup dels comuns al Parlament, es va aprovar la llei de barris verds. No és només la llei de barris, és una llei de barris verds, que el que intenta, el que proposa és rescata una mica la idea de la llei de barris anterior, però el que intenta és que adaptem la realitat de les nostres ciutats a la situació tant de desigualtat com també el tema, el canvi climàtic i les necessitats de ser més eficients i més sostenibles i més ecològics. Això combinat doncs amb tot el tema social. Aquesta llei estava aprovada, però no s'està desenvolupant i està trigant molt. Llavors, el que s'ha aprovat aquesta setmana al Parlament és una resolució per concretar on ha d'actuar aquesta llei de barris i entre ells doncs entra el centre històric de Manresa. Seria, ja sabeu, Barri Vell, les Codines i una part del Vic Remei, perquè necessitem doncs adaptar els edificis i rehabilitar-los perquè siguin més eficients. És una qüestió de justícia, perquè moltes vegades qui s'està podent adaptar als canvis és la gent que més té, però justament els que més ho necessiten no. Adaptar també els nostres carrers i els nostres espais públics i també generar xarxa social que generi cohesió social, que és important, no? Treball que els barris estiguin vius i bueno, doncs que no tinguem aquestes desigualtats que a Manresa són molt fragants d'uns barris a nosaltres.
També. Molt bé, Lali, avui roda de premsa perquè tenim una primícia aquest dimecres en el plenari.
Exacte, aquest dimecres en el plenari portem aprovació doncs el que és l'ordenança que ens ajuda doncs a regular el que és, diria ser el frau a l'empadronament. És una ordenança pensada doncs perquè hi hagi una equitat tant per part de la gent que s'empadrona, que sigui la realitat del padró el que estigui reflectit el que tingui Sant Vicenç de Castellet. És una ordenança doncs que el que vol és protegir aquestes persones que poden ser susceptibles, perquè moltes vegades parlem de les persones vulnerables, sí. Doncs que els cobren per poder empadronar, que i a Sant Vicenç de Castellet hi han hagut indicis que anaven en aquesta línia i ho hem estat treballant amb totes les regidories implicades, no? Tant del Servei de l'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, des de Policia Local, des de Serveis Socials, bueno, l'atenció a les persones, i hem doncs estat treballant en aquesta ordenança. Fa més d'un any que hi som, Secretaria, els serveis jurídics sobretot, i el que ha sortit doncs ha sigut doncs una ordenança amb drets i deures que pugui ser una eina doncs molt útil per a situacions que es donen, que puguis donar sortida i que sigui doncs realment el padró el que reflecteixi la realitat del nostre municipi. És l'objectiu.
I que és pionera, no?
És pionera. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap d'aprovada i és pionera en aquesta línia, perquè la realitat doncs és que a Sant Vicenç hem volgut doncs posar-hi èmfasi en aquesta situació, perquè bueno, ens trobàvem doncs aquesta necessitat doncs, quan un cop hem fet una mica de recull dels habitatges que hi ha, els padrons que hi ha, doncs moltes vegades doncs veus un habitatge que hi ha doncs més de 10 persones empadronades i no és un habitatge per 10 persones empadronades. Aleshores, el que volem evitar és que hi hagi aquest lucre també, per voler, o sigui, aquí els afectats són les persones vulnerables que estan doncs, no, que tenen una necessitat doncs d'un empadronament i després doncs hi hagi un ús que no és el que nosaltres estem perseguint, no? El padró ha de reflectir la realitat del municipi i doncs tenir una eina per poder treballar-ho.
I escolta una cosa, Sant Vicenç Mercat de Nadal la setmana que ve,
sí.
I
sí.
I a Sant Joan també, diria, no?
A Sant Joan passaran coses, sabeu que tenim doncs, un personatge il·lustre del Nadal santjoanenc, que és el Fumera, no?
Jo no ho sabia.
El Fumera és, diguem-ne, una mica l'emissari dels Reis d'Orient i el que,
clar,
el
que passa que per tot Sant Joan. Clar, com que els Reis em porten carbó, no hi tinc amistat amb el Fumera.
El que passa que tenim, la particularitat és que el Fumera viu a la xemeneia de Cal Gallifa, sí. No? I per tant està molt connectat amb la realitat dels nens i de les nenes de Sant Joan de Vilatorrada, sí. I és qui millor pot traspassar la informació del que volen els nens i nenes de Sant Joan de Vilatorrada, doncs els Reis d'Orient.
Per tant, està ja a punt per posar-se en marxa i recollir les cartes i el que faci falta.
Exacte. Aquest cap de setmana tenim Mercat de Nadal a Sant Joan i dins del Mercat de Nadal, òbviament, el Fumera atendrà tots els nens i nenes del municipi.
Molt bé. I deia que Sant Vicenç la setmana que ve, no?
La setmana que ve fem el Mercat de Nadal i el Tió. Que el Tió de Sant Vicenç de Castellet també és molt participatiu i doncs llavors tots els nens de Sant Vicenç de Castellet tenen l'oportunitat de cagar el Tió i a més sempre els hi caga alguna cosa.
Ah, molt bé. Sí. Recordeu també que hi ha el Tió solidari aquest cap de setmana a la plaça Major, la Fira de Santa Llúcia, que avui ha començat amb els ciris que es porten a la Basílica de la Seu i durant tot el cap de setmana hi haurà festa a la plaça Major per acabar de fer aquelles compres, aquell que encara li queden coses per comprar, per posar en el pessebre, per posar l'arbre de Nadal, per comprar les flors de Nadal, aquestes que són típiques que regalen per aquestes dates, i per tant també el Tió Solidari, que també dona regals per a tothom i que els diners que recollin seran per la Marató de TV3, que també és aquest cap de setmana, o sigui que ja aquests dies tenim una cosa rere l'altra. L'Anna em deia que estava fent torns dobles de feina, o sigui que ara una hora de tranquil·litat aquí,
sí,
una estona.
Ara s'entrem.
Aquí és com un spa, quan venim aquí a la tertúlia és l'spa. I volem parlar amb la Mariona, perquè la teva família són tots sardanistes de la tots. Colla entre el bosc. Tots, sí?
Tots,
la teva
tots,
mare,
tots.
El teu pare, la teva tieta.
I els meus avis, també. Diguem-ne que la història dels meus pares i els meus avis és curiosa.
Sí, no?
Sí.
Gira tot al voltant de la sardana.
Sí, jo estic aquí, bueno, de fet, després del concurs de punts lliures, bueno, vaig posar que jo estic aquí gràcies a la sardana, i sona poètic, curiós, oh, que romàntic, però és així, perquè els meus pares, abans que es coneguessin, els meus avis s'havien conegut. O sigui, els meus avis eren joves, eren adolescents, i es van anar a conèixer allà. I no, vull dir, un va anar al casament dels altres, i després els meus pares es van casar.
Sí. Molt bé.
Sí, sí, això dic, és tot curiosa.
El teu
curiosa.
Germà també?
El meu germà també, l'únic que el tinc ara a Tenerife treballant, però sí,
I,
sí.
I no pot.
Bé,
per alguns que no ho sabeu, com deia la Mariona, és molt poètic tot això, el món de la música i aquestes coses, però és una feina que, a l'igual, doncs, que passarà amb els metges, que passarà amb els cambrers, que passarà amb els cuiners, que passarà amb periodistes, doncs també treballeu per festes de
sempre,
Nadal. Tu
sempre.
Quan vas decidir ser cantant ja ho sabies que això passaria?
Sí, jo tenia el meu pare al darrere, que s'ha de dir, a mi sempre m'han apoyat els meus pares, i el meu pare era, però pensa que ara tenim molts dinars, però si treballes d'això no podràs venir, eh? Jo, sí, cap problema. Sí, a vegades toca mirar el rellotge, ostres, he de marxar a les 3, i a les 3 s'ha acabat el dinar i cap a treballar.
A veure, anem a preguntar aquí als companys de tertúlia. Qui sap cantar? No val el que canta la dutxa. Què? Aquesta no val.
Si canta
l'Eulàlia.
Molt bé, si canta molt bé.
No, que l'Eulàlia canta amb una coral.
Sí?
Sí. Encara cantes, no?
Sí, canto amb una coral. He fet classes de cant. També he anat amb casaments. He anat amb... Sí, també. No m'hi he dedicat professionalment, però he tingut una vida molt activa també cantant.
I a més, ara Sant Vicenç esteu on fire amb el tema de la música i del cant. Es va veure el dia dels Premis La Satània,
sí.
Que ara s'ha tornat a revitalitzar la coral.
Exacte, i... és cert, sí, arrel d'aquest any del Cor Claver, Sant Vicenç de Castellet, doncs s'han animat i han revifat el Cor Claver, que a Sant Vicenç tenia un pes important aquest Cor Claver i està molt bé. També és veritat que es fan els 100 anys de la coral Nou Horitzó, poca broma, i es fa la una actuació a Sant Vicenç de Castellet també, ara aquest Nadal, per es treballa una obra amb tots els cantaires de totes les èpoques i de totes les edats, i seran doncs també molt, molt participatiu, i es farà doncs aquesta actuació amb una obra que dirigirà el Marc Rodríguez i amb una cobla. Ara hauria de mirar perquè no recordo el nom, tinc moltes coses al cap, però sí, és molt actiu i ho ha sigut sempre.
La resta, l'Edu canta?
Jo tinc un passat en què he cantat molts anys.
Explica-ho.
Tu tenies un conjunt,
però... Sí, jo des de que crec que tinc ús de raó. El meu pare ja havia cantat a la Tuna, a la Estudiantina, fa un munt d'anys, a la Manresana Estudiantina, si no m'equivoco el nom, i jo ja havia estat a la Juvenil de l'Orfeó Manresà, i després vaig estar també amb un grup de BBCs, i després vaig estar també molts anys amb el grup de pop, que bueno, primer érem Can Pistaus i després vam ser els UF, durant 12 anys tocant per allà on ens deixaven tocar i cantar. Sí, sí.
I l'Anna?
No, l'Anna va estudiar al conservatori i era com, no, deixem-ho córrer, no.
Vas estudiar al conservatori?
Jo vaig anar al conservatori fins als 15 anys, però no, la música no he nascut per això.
I en canvi la Mariona, des de petita, que va dir que volia ser cantant.
Jo des de petita era una assignatura pendent de la meva mare, la música, i als 4-5 anys, no sé ben bé quina edat, allà que em va apuntar a l'escola de música, i vaig començar fent violí. O sigui, sí, quin instrument vols tocar als 8 anys? Violí. No sé d'on em va sortir, que jo a vegades dic, Mariona, d'on va sortir que toquessis el violí?
Millor el violí que no pas instruments que són més grossos com el piano o d'altres.
Bueno,
o
sigui, aquesta
violí...
és la meva germana.
Ah, o sigui, casa sí. Teniu piano i violí.
Sí, bueno, sí. Jo vaig sortir que tocava el violí.
Escolta, els fills de festa deuen ser la bomba entre un que toca el piano, l'altre el violí, l'altre que canta, els altres ballen la sardana.
Sí, sí, casa meva...
Un dia de festa a casa teva, perquè deu ser...
Casa meva, la festa de Nadal a vegades és... Bueno, és divertit, està allà, vinga, tots fem una festa alhora, mentre el tio està cagant, que està fent els... està cagant els regals, nosaltres sí. Cantem.
Molt bé.
I és digne de veure.
Sí, tu vas començar amb el violí.
Sí. Sí, bueno, la típica, feia sensibilització i això als 8 anys em diuen, quin instrument vols tocar? El violí. Vale.
Ja sabia sol fa 8 anys.
Més o menys, el típic que ensenyen a l'escola de música, les negres, les corxeres, i anava fent doncs, el camí que s'havia de fer, però jo em passava el dia cantant a casa. I als 10 anys, més o menys, la meva mare va anar a l'escola de música i diu, a veure, la meva filla es passa el dia cantant a casa... Més que tocant el violí, no es podria, no sé, hi ha classes de cant per educar-la? Sí, sí, sí. Llavors, mira, combinava el violí i el cant va acabar sent el primer instrument. Mm. Mira.
I aleshores, quan vas començar a estudiar, vas haver d'anar a Barcelona, a l'ESMUC?
Sí. Quan jo vaig acabar l'escola de música aquí, clar, jo anava per fotògrafa. Ah, oh, vols dir la música? No, bueno, mira, faré fotografia, que m'apassiona. Però després vaig tenir una professora, sense deixar mai la música, diu, ostres, la Mariona té camí per aquí.
Que, bueno, això Manresa, encara.
Això estava aquí a Manresa, sí. Que la professora aquesta, jo li, ara que estic aquí aprofito, és l'Agnès Miralvell, que, bueno, gràcies a ella estic allà on estic, que de fet el dia de Punts Llibres la vaig veure i ens vam abraçar, en plan, que guai que hagués vingut. I llavors vaig acabar anant a estudiar el grau professional a Liceu, sempre de modern, perquè jo he fet modern. I vaig acabar, un cop vaig acabar el professional, vaig fer el superior al taller de músics, que és com l'ESMUC, però un altre, o sigui, és titulació oficial i tot, però el taller de músics.
Déu-n'hi-do, t'has passat uns quants anys estudiant, eh?
Sí, i més que estudio.
Segueixes estudiant?
Sí. Perquè, bueno, jo m'he trobat que amb mi, ara hi ha gent que té 18 anys que jo dic, jo amb 18 anys no cantava així, ni volent. I ara he trobat un mètode que, bueno, he d'estudiar, he de fer exàmens, que trobo que m'ha fet un canvi en mi mateixa la veu després de ja haver estudiat uns quants anys, doncs ara una mica més. I de moment m'està anant bé.
Perquè passa que surten tècniques noves sempre o...
No és que surtin tècniques noves, però amb els anys i la tecnologia ha evolucionat el poder veure l'instrument. Al final, vull dir, un pianista o un guitarrista o qualsevol instrumentista el té fora, l'instrument. I clar, et saps dir, ostres, doncs poso les mans així o les poso així. La veu, t'han de posar una càmera. És una mica anguniós, però és el que hi ha. Llavors, amb els anys i amb moltes persones pioneres en aquest sentit, s'ha après a com relaxar entre cometes per poder emetre un so correcte. I tot i que el que jo he fet és molt correcte, però ara he trobat un altre mètode que dius, ostres, m'ajuda a...
Que jo tenia entès, i almenys ho deia el cantant d'òpera Alfredo Kraus, que es cantava amb el diafragma.
Bueno.
Això és relatiu?
Això és relatiu. A la meva opinió, vindrà un altre i dirà no, la Mariona està equivocada.
El que està clar és que el concepte el long life learning, no? Això avui en dia encara té més vigència, no? Perquè al final ens hem de formar constantment.
Sí.
Per què? Perquè surten noves tècniques, noves metodologies, no, nous coneixements, i això passa en molts camps, diguem-ne, de coneixement, no? Jo que vinc de l'educació, és que això també ens ho hem d'aplicar, no? Constantment.
Sí, però el que no deu poder arreglar és si algú desafina, com és el meu cas, no? Això no s'arregla.
S'hauria de mirar.
Ah, potser algun dia...
Tothom pot cantar, vaja, jo crec que tothom pot cantar, i que el tema afinació és molta paciència i molta força de voluntat.
Clar. És que a mi m'encanta cantar, però no en sé gens. Ah. Bueno, perquè desafino.
I escoltar música.
No, potser un dia surt una tècnica que el que tu cantes amb el cervell, que quan surt per la boca s'espatlla, doncs no, potser surt de... Escolta, amb la intel·ligència artificial no ho sabem mai fins on arribarem, eh?
Ja, aquest és un altre assumpte.
De totes maneres, que jo que he fet classes de cant, i jo canto líric, que és diferent també. Llavors, per exemple, és molt interessant això que dius, perquè a mi em costa molt cantar modern, no en sé, i perquè són tècniques diferents, o jo entenc que siguin tècniques diferents.
És diferent i no és diferent. Jo, per sort, bueno, degut a una lesió que m'han trobat, una doble lesió a les cordes vocals als 18 anys, jo, tirant-me a la piscina, jo segueixo. Jo vaig començar a fer cant clàssic. O sigui, jo m'he format, tota la meva formació reglada oficial és moderna, però gràcies a això vaig fer tècnica clàssica. I és diferent, però no és diferent. O sigui, ara vindrà algú i dirà... Què diu la Mariona? No.
Jo canto, o sigui, canto diferent, exacte. Quan canto líric, no? La posició, jo sí que faig servir el diafragma, i el líric, i el modern, és una tècnica que jo no sé fer.
El diafragma es fa servir, no es fa servir, perquè ara mateix tots estem utilitzant el diafragma. Si no l'utilitzéssim ara mateix, estaríem a la caixa, així de clar. Però no és... He anat aprenent que no és tant el diafragma que està aquí, ja anem-la a tallar, sinó és tota la zona abdominal. Més que...
Tota la caixa toràcica, vaja. No?
Tot el cos, en general.
Amb això sí que ho comparteixo totalment.
Hi ha una...
Tot el cos.
Ara me'n recordo qui era, però clar, es consulten vídeos del YouTube per buscar exercicis nous, si no és una mica avorrit, sempre està fent na-na-na-na-na-na-na-na i coses així. I ara me'n recordo entre això i un llibre que he anat llegint, que deien... Deixem estar en pau el diafragma. I dius, bien.
Ja era hora.
Però encara tot i així, jo porto l'arrel de... Agafem aire aquí amb el diafragma. Es porta l'arrel.
Per això que dius tu del modern i del clàssic i tot això, penseu que quan van triar a Madonna per fer la pel·lícula Evita, l'autor, l'Andrew Lloyd Webber, va dir que aquesta noia no canta bé. Perquè no era la manera de cantar musicals. La manera de cantar musicals és una tècnica que no té res a veure amb la Madonna que cantava, doncs, les seves peces pop i tot això. I va haver d'aprendre
i
agafar un professor de cant que li ensenyés a cantar musicals. No té res a veure, tampoc.
És que també és com la tercera tècnica, entre cometes, que al final jo penso que tot cantant que es vol dedicar ha d'aprendre una mica de cada. No... Tothom ha de saber què li va bé. A mi m'encanta el pop, el funk, però vaig haver de passar pel jazz. I el jazz em va fer obrir la meva veu, que es diu, que, i de com em deien, uala, Mariona, què has fet? Dius, mira, entre deixar una orquestra i que m'han fet passar pel tubo, doncs mira, estic cantant diferent, i això em va anar superbé, però penso que tot cantant ha de tenir una mica de coneixement d'estils que no són els seus, perquè no passi a modern, oh, clàssic, oh, musical.
De fet, tu el dia del concurs de Punts Lliures, que es va fer un homenatge a Àngel Guimerà, i van interpretar peces de Maricel, i el Salva Racero va cantar la cançó d'Osman, de la musical, i després vau cantar a duo el Perquè plorat.
Sí.
I tu allà quina tècnica vas fer servir, la dels musicals, la de quina vas utilitzar aquell dia?
Vaig utilitzar la tècnica de cantar. I ja està.
Ja està.
I ja està. Perquè quan sortim en un escenari, o aquí a la tele, que la meva mare estava feta un flam, com es va dir, però jo era, vull dir, un flam i mig.
Aquell dia, però si ens ho vam passar bomba, vam fer una retransmissió.
Va estar superbé, però...
moltíssim, en sèrio.
Va estar superbé, però jo abans em vaig uns farts de respirar allò. Que he de sortir. Era passar-s'ho bé. Jo als meus alumnes els hi dic l'audició... No patiu, estem en família. Oblideu-vos del que hem fet a classe. Disfruteu.
A qui anava?
És el moment.
Perquè la Mariona un bon dia diu, vull ser cantant, arriba i és cantant, però llavors t'has de guanyar la vida.
Sí.
I per on comences?
Bueno, començo anant en contra del que... No anant en contra, però a mi els meus professors a Liceu em deien, què vols fer ara un cop vaig acabar el sisè curs? No, jo vull fer el superior. I m'han dit, Mariona, vols dir? Jo, sí, jo vull fer música i jo vull fer el superior. Oh, però hauràs d'estudiar tant, et costarà. M'és igual, jo vull fer el superior. Primer sent tossuda, el primer de tot. I després, doncs, mira, anar fent càstings. Vaig començar en el món de les orquestes, una orquestra em va portar una altra, i així he anat, i llavors em vaig poder pagar els estudis superiors. I un cop jo tenia controlat i tenia clar el que jo feia amb mi mateixa, me'n vaig anar a posar-me en una pàgina web com oferia com a professora per fer substitucions i aquestes coses en escoles de música. I mira, llavors m'han començat a trucar a alguna escola de música, ostres, que et va bé aquest horari, sí, cap problema. I mira, així he acabat ara que estic a l'Escola de Música Municipal de Puigcerdà.
Sí, vius a Puigcerdà.
Sí.
I et trobes amb el teu grup a Banyoles.
Sí, bueno, ens trobem a Banyoles quan assagem. Però els bolos anem des de Girona, Lleida, cap a Tarragona, i em diuen, vens de Puigcerdà, oh, tu sola. Sí, el cotxe funciona, té quatre rodes, no passa res. M'agrada conduir.
Una hora i mitja, una hora i tres quarts...
Depèn.
Fins a Manresa, vull dir.
Fins a Manresa, una hora i quart, més o menys.
I ara ha nevat? O...
Ara ha nevat, però...
Ja teniu nevat?
Tranquils, les carreteres estan bé. No, va fer una nevada molt gran per les pistes va molt bé el dissabte passat, que jo estava aquí a Manresa, per tant no la vaig veure. I aquests dies ha anat nevant una mica, que ha mantingut la neu als jardins i això... però la carretera està superbé.
Les carreteres estan bé. Ara, dissabte i diumenge hi havia uns col·lapses de 2 i 3 hores, eh? Amb
tota la gent que va pujar. Ja és un altre assumpte.
Una gent que va patir el col·lapse, vull dir que les cues...
Avui també hi serà. Avui diumenge també
hi haurà.
Però és normal. La gent veu la neu, oh, socorro, que ens quedarem aquí, tots correm-hi. I després, ostres, anem tots a esquiar, vinga.
Sí, sí.
I va pujar gent des del dimecres.
I t'has acostumat a viure a Puigcerdà?
Sí, jo estic molt tranquil·la. Vaig a caminar, vaig a la feina caminant ara, i dic, això és... Sí,
sí, però no sé com t'ho fas, perquè justament és una zona de Catalunya que ara s'han queixat molt, tant a Puigcerdà com a la Seu, pel tema de pisos, que hi ha una problemàtica bastant gran, eh?
Sí, perquè hi ha gent que, per exemple, té pisos i els lloga per la gent que viu allà a un preu raonable, perquè sé casos, i d'altres que hi veuen negoci.
Clar, i perquè és un lloc d'estiu, de vacances...
Hi ha molta segona residència. Al costat de casa meva estan fent una promoció de pisos d'alto standing. I jo penso, i no el podríeu fer per la gent que vol viure allà?
Això t'ho explicarà l'Anna, que els hi has de dir. No. Quin argument els hi ha de donar?
Bueno, esclar... No, però és que això, al final... clar, el lliure mercat té això i a Manresa ens estem trobant, ho esteu veient, tot de promocions també com d'un nivell alt, que seran per lloguers molt cars i, bueno, el que necessitem regulació dels preus del lloguer i garantir i creure'ns de debò que l'habitatge és un dret que a vegades hi ha gent que s'omple la boca amb què diu la Constitució. La Constitució diu que l'habitatge és un dret i no ens ho hem cregut pas, no? Vull dir que hem de començar a veure que hi ha d'haver habitatge per la gent que viu allà, per la gent de cada, no?, aquells llocs més turístics, ah, o tal. Hem de començar per garantir que la gent pot viure-hi. I llavors que es puguin empadronar també és important.
També ens hauríem de fer la pregunta de que la gent que tenia terrenys a la Cerdanya, els pagesos que tenien terrenys, i qui els van vendre? No? Ja fa una colla d'anys, no? Sí, per, sí. I per muntar què? No?
Sí, però la culpa no pot ser de la...
El que està molt clar és que si tu vens una immobiliària per fer pisos de luxe, el que muntarà aquesta immobiliària són pisos de luxe. Tu t'embutxacaràs els diners i al cap d'uns anys tindràs un problema, no? Que és el problema d'ara, que la gent que treballa, no? I viu a la Cerdanya, doncs té una pressió a nivell de lloguers molt, molt gran, no?
Sí, jo tinc una companya de feina que ha marxat a Bagà perquè el preu del lloguer se li disparava.
Però ens passa arreu de Catalunya, això, eh?
Sí, sí. A Sant Padó no hi ha pisos de lloguer pràcticament, per exemple. Sí, sí, és aquí costat. Vull dir, no n'hi ha, i no hi ha voluntat, i falta una voluntat real. Quan dic voluntat política, implica voluntat de la gent també, perquè al final els polítics fan el que la gent els hi demana, o no? O haurien de fer-ho, de garantir això, i de blindar que la gent pugui quedar-se, i que la gent pugui quedar-se a viure. Hi ha un gran despoblament de molts pobles per aquest motiu. Un cop els pares, no? Vols sortir de casa els pares, si no tens per comprar-te una casa sencera, on vas?
I el que sí que també hi ha hagut aquí, en aquests casos, ara que fas menció del despoblament, moltes vegades ha sigut la mateixa llei d'urbanisme que no ha deixat ampliar en els masos, masies, i aquí sí que hi ha una petició des de micropobles que hi ha, que fan una feina extraordinària demanant, doncs, que aquesta llei d'urbanisme, que moltes vegades és una llei, no?, reguladora per tot el país, ha de tenir excepció, o sigui, ha de poder tenir una visió també, doncs, en aquestes masies, doncs, que el que voldries és poder ampliar, que tenen el terreny, doncs, que es pogués treballar per aquesta línia i poder, doncs, tenir un habitatge, doncs, a la teva descendència. I aquí era una petició que s'estava demanant des de micropobles amb aquesta llei d'urbanisme que pogués ser flexible amb les situacions rurals i que no sigués, doncs, tan estricte com ho és, doncs, en una ciutat que demanaven això, que hi hagués una mica de flexibilitat. I trobo que és molt important també entendre les casuístiques.
Eduard.
No, perquè la llei, bàsicament, i per complementar el que deia la Lali, el que considera és que moltes cases que estan en àmbit rural tenen un interès a nivell patrimonial, no?, de patrimoni, no?, i per tant se'ls hi aplica unes exigències a nivell de remodelació de les finques. És a dir, tu vols canviar una tanca, una cosa tan senzilla com canviar una tanca, i no pots. No? Perquè si resulta que tens tres pedres allà que estan considerades no sé què, escolta, jo ja conservo les pedres, però després la resta de la finca o el que sigui, o canviar les teules, com que moltes masies tenen una consideració a nivell de patrimoni, no?, de bé patrimonial, llavors hi ha moltes dificultats, i en aquest sentit és on es diu que es flexibilitzi una mica per la possibilitat, perquè al final són primeres residències, no?, i propietat de la gent que hi viu, bàsicament.
Hem de buscar opcions reals a l'opció de compra per tothom, que era que amb aquesta idea, aquesta utopia que ens havien, no és una opció real, però el que s'està veient és que ara mateix també les noves promocions estan fent promocions o per un lloguer molt alt, però una realitat absurda, i estem gastant, la majoria de la població estem gastant en lloguers més del 40% i a vegades del 50% dels sous. És insostenible estar gastant 40-50% del sou en habitatge. Això és el que estem patint molta gent. Viure sol és pràcticament impossible per la majoria de la població. Viure sol per una persona de 30-40 anys que té un sou normal és pràcticament impossible, perquè només amb el lloguer ja se'ns en va una quantitat, per tant...
És cert que també aquí falten polítiques d'habitatge per joves, no? Aquests joves que no s'emancipen perquè no tenen uns sous dignes, perquè, no? Us digui, la carrera professional moltes vegades també la vas millorant amb els anys. Aquí també falta una política de pisos per joves. I hi ha una manca d'habitatge general, però clar, aquests joves tampoc no... I també hem de de tenir present, no?, que la... Que les necessitats de l'habitatge també han anat canviant. Antigament, doncs, nosaltres parlàvem, no, d'aquests masos que la gent es quedava a la mateixa família. Quan a casa, doncs, hi havia els fills, doncs, vivien generacions a la mateixa família. Això fa temps que ja no és així, però a més també hi afegim, doncs, que moltes vegades ara també les famílies es divideixen, no? I hi ha necessitats creixents, combinades amb els joves que no es poden emancipar, que combinades amb aquest... amb aquesta falta d'habitatge i aquesta poca previsió que sí que hi ha hagut fins ara d'aquest habitatge de social, no? O de l'Estat, que hi hagi aquestes promocions.
El parc d'habitatge públic és ridícul. El parc d'habitatge públic que hi ha a Catalunya és molt competència inferior de la Generalitat, és ridícul, és ínfim. I molt més habitatge públic no només millora la situació de les persones que accedeixen a aquest habitatge públic, sinó que ajuda a equilibrar el mercat. És a dir, les persones que no tenen accés, això també ajuda a baixar, diguéssim, preus de lloguer, per dir-ho d'alguna manera, i baixar pressió. Però és que en alguns municipis no hi ha pisos, és a dir, no hi ha un pis de lloguer ni tal, i en la majoria de municipis no hi ha prou pisos per públic, o el parc públic és ridícul amb el que es necessita.
No, estem parlant... La població també ha crescut molt. Hem passat de, no, de 7 milions, que ara ja...
Ara són 8 milions, pràcticament,
sí.
No?
Sí?
Tornem amb la Mariona. Tornem amb la Mariona. Només un detall que vull complementar el que deies dels pagesos, quan es venien les seves terres i tot això. Pensa que la Costa Brava, i això ho sé segur, la Costa Daurada no ho sé, però la Costa Brava, les famílies... tenien, doncs, terres, i tenien el mas i les terres, i les terres que tenien de cultiu eren pel fill gran. Els fills petits els hi deixaven els que estaven a prop de la platja, i són els que es van fer milionaris venent-se els terrenys. Això a Platja d'Aro i Palamós és escandalós el que va arribar a passar. Escolta'm una cosa, te'n recordes de la primera cançó que vas cantar com a professional?
La primera que vaig cantar com a professional, no, però la primera que vaig cantar en una classe de cant, sí.
Ah. I quina va ser?
La primera cançó que vaig cantar en una classe de cant va ser Colores en el viento, de la Pocahontas, i la primera audició que vaig fer va ser la de Cuéntame, de l'Oreja de Van Gogh.
Perquè, clar,
per
entrar als estudis superiors has de passar un examen?
Sí.
O com en teatre també s'ha de fer.
Sí. El que bueno, representa que s'han de fer tres exàmens, per dir-ho així. Jo me'n vaig saltar un, perquè com que ja tenia el grau professional, aquest ja em va quedar directament convalidat, i llavors tenia examen teòric, que hi ha diferents parts, i llavors tenia un examen pràctic, que és que jo m'havia de preparar un repertori amb un grup, i llavors dir, mira, aquest és el meu repertori, què voleu que us canti? I llavors et diuen aquesta i aquesta. I a part et fan fer uns... com es diu? No em sortirà. Bueno, com unes obres, uns estudis obligats, i llavors et diuen, això ho cantes, i després ara improvisa. Jo l'ara improvisa és un...
És el més difícil, potser.
Per mi sí. Però per mi crec que és el més difícil, perquè quan m'ho van ensenyar em van dir que m'imaginés una muntanya. Jo, vale, però no sé, digue'm, dona'm alguna eina a part d'imaginar-me la muntanya, i jo crec que això ha fet que a l'hora d'improvisar digui un...
Escolta, una altra cosa important, tu comences amb quina orquestra? Explica'ns una mica amb la gent que has estat fins a arribar al Millennium Group.
Jo he estat molt vegenca en aquest aspecte, i molt manresana, però jo vaig començar amb la tribu de Santi Arisa. El Santi Arisa el coneixem, bueno, gràcies a la Sardanova de fa molts anys, i vaig estar allà, que hi vaig estar un any, i vaig passar a l'Orquestra Swing Latino, que vaig estar 4 anys, i sí, 4 temporades. Després vaig passar en un grup de Sant Vicenç dels Horts, que es deia Ruta 66, i que vaig estar un parell d'anys, i ara Millennium, que no importo, ara faré la 7a temporada des del 2019.
Mora meva. I t'has recorregut tot Catalunya?
Tot Catalunya. Jo vaig tenir un accident de cotxe tornant de bolo amb un porc senglar. Vull dir, estava a 5 minuts de casa meva, em va aparèixer el porc senglar. I al cap d'un any miro, jo no sé què estava mirant del cotxe, no sé què, i dic, ostres, dic, en un any una mica més he fet 65.000 quilòmetres, dic, oh,
bueno, Déu-li-do.
Dic, seré neta d'avi.
És una bestiesa, sí.
Però no m'importa, o sigui, m'ho passo bé.
I és diferent el que canteu a l'orquestra que amb el grup que ara tens, el tipus de cançons, vull dir, o hi ha sempre uns repertoris que són demanats?
No, perquè el grup és un grup de ball i en general varia el concert, que potser cada orquestra o cada grup el que és el concert és més variat, però és com potser més la identitat, tot i que sempre acabem fent el mateix, però el ball és igual. Tothom vol la mateixa cúmbia, el mateix pas doble...
Sí?
Sempre.
I quins són els més desitjats?
Depèn. Podria dir que el pas doble, sigui quin sigui, hi ha de ser sempre. Mm. Sempre. La gent vol posar-se allà. Depèn de quin lloc estem, és bastant divertit mirar com balla la gent.
Sí, ja m'ho penso.
I més quan hi ha, a vegades, m'ha tocat fer balls que presenten els... Jo els deia les princeses, quan anava a Mequinenza, fan com un passadís i entren com unes dames, com si fossin les pubilles.
Sí.
I allà han de fer un ball, en segons quin poble ho fan les pubilles, i és bastant graciós, però jo m'identifico si jo hagués de ballar amb el meu pare, que... Bueno, seria també bastant graciós veure'ns ballar els dos.
Ai, que has de veure molt els que saben ballar de tota la vida, els que ballen com a balls de saló, sí, i els que no tenen idea de ballar.
Sí.
Ah, això.
Hi ha una zona de Lleida, que, bueno, Lleida aquest any hem anat molt, però hi ha certa zona que hi ha una parella que balla superbé i jo tinc problemes perquè me'ls quedo mirant en plan... És que, i llavors se m'oblida la lletra.
És que et quedes embadalí quan veus algú.
Sí,
a mi
sí,
em passa també quan veig algú que toca un instrument molt bé, quan veus algú que allò en sap i realment ho fa molt bé, et quedes embadalí.
Sí. Jo em perdo, o sigui, jo tinc la lletra allà al costat,
es concentra.
Sí, perquè dic, és que ballen tan bé, a part es diferencia, hi ha qui balla bé perquè balla a balls de saló, ah, i es balla més com estirat i això. Ara quedarà molt malament el que diré, però és la meva opinió. Escolten menys, entre cometes, i hi ha qui balla, que dius que jo estic aquí perquè m'ho passo bé, escolta, i jo amb aquests disfruto molt.
Es doble. Sardanes també?
També.
O les escolten i no les ballen, o com va això?
Però les fem a concert.
Uh-huh.
Les fem a concert i llavors les escolten més. Uh-huh. Però ara el Coti per Coti l'hem fet, jo l'he ballat molt, l'hem fet a la nostra manera, s'ha de dir. La gent ens l'ha demanat, també, i jo estic allà a l'escenari...
I us deu haver-hi la cançó de moda.
També.
De la temporada, o sigui, aquest
també.
Any. Potser aquest
any, no sé...
L'any passat va ser el Coti per Coti, podríem
aquest
dir...
Aquest any també, déu-n'hi-do.
També.
Però cada any hi ha menys.
De cançó de moda.
Sí, perquè hi ha tanta tecnologia... que en 15 dies et diuen no, aquesta serà, i en 15 dies en surt una altra, no serà aquesta.
Yeah.
I dius, bueno, quina cançó m'he d'estudiar que...
Però
que
els pajaritos encara la demanen o no?
No me l'han demanat mai, els pajaritos.
No? És curiós,
però estic segura que si algun dia em podem fer els pajaritos per allà al mig...
Sí, la gent venen i us demanen cançons.
Sí. I si ens la sabem... La fem, si no ens la sabem els diem, bueno, no ens la sabem aquesta.
I quina no t'agrada cantar però l'has de cantar perquè te la demanen sempre i saps que ho has de fer. I
a veure,
mania horrible.
Jo li tinc mania horrible, però alhora m'ho he passat molt bé cantant-la, és el Tenia tanto que darte. No la suporto, però m'ho he passat molt bé, he saltat molt. I l'altra que no m'agrada, que dic puf, però a la gent li agrada molt, és el xacatxà del tren. Jo de petita, sí, vull que facin el xacatxà, i jo allà, xuxu, i ara dic, ara el xacatxà, dic, no, eh?
I cançons de cantautors catalans en feu? Del Serrat, del Llac?
El concert, fem un medley del Llac i el... Espera, que no em sortirà. I l'Ara que tinc 20 anys, del...
Serrat.
Jo ara començo, i a vegades tinc tantes cançons i tants autors que dic, ja no sé...
Per tant,
sé.
Català, castellà i anglès feu?
Sí.
Déu-n'hi-do.
El concert el fem bastant més en català, però si el féssim tot tindríem una hora 45 quasi de concert, però sempre ens demanen una hora, 50 minuts... i reduïm a català i una mica de musical.
I no teniu sessió de tarda i sessió de nit?
També,
perquè
molts
pobles moltes vegades l'orquestra fa la sessió de tarda i la sessió de nit,
perquè fan
no?
el concert i fan l'orquestra.
Bueno, i a vegades fem concert, ball i nit, però a vegades el repertori és el que hi ha i toca repetir cançons. Dius, mira. I a vegades també, clar, a la meva orquestra, al meu grup, jo no sóc la jefa, nosaltres no ens ha passat tant, però l'orquestra del meu marit els hi ha passat haver de fer concert de tarda, ball de tarda, ball de nit, i a les 3 o les 4 tirant d'hora començar ball per joves i acabar a les 500.
No toqueu junts vosaltres? No,
no
esteu...
ens vam conèixer a l'orquestra que ell està ara, i jo va arribar un punt que vaig dir jo he de plegar, jo aquí no estic bé, i vaig plegar, vaig anar per una altra banda. Però sí, però personalment ens ha anat bé.
Deies musicals, per tant, interpreteu fragments de Maricel o d'altres sí. musicals?
Fem Maricel, aquest any s'havia de fer Maricel, ja que ha tornat a Barcelona.
I és l'any Guimarà, a més.
L'any Guimarà, i que més de Goll de Goma es desfà. I jo també canto el No llores por mi Argentina.
Ah, de Evita. Mira, que parlàvem abans de la Madonna.
Sí, sí. I és... Ah, també fem el Petit Príncep, la Rosa.
Ah, la cançó de la Rosa, també.
Sí.
Bé. I no teniu problemes, no?, per interpretar aquestes peces a nivell de drets d'autor i tot això, perquè a vegades aquestes coses van...
El tema drets d'autor no ho controlo, però és un tema que jo crec que hauria de controlar, però jo crec que els representants i els pobles, això jo crec que ho sabreu més vosaltres, jo no... Crec que es paga un cànon, una cosa així, a les GAE.
L'Ajuntament sí que paguem, el que passa que llavors desconec per això, sí, cobreix tot el que... Si ve un artista de fora i canta, no sé. O sigui que com a Ajuntament sí que paguem un cànon de les musicals. Nosaltres també tenim fils musicals, tenim... I utilitzem...
També de Sant Vicenç havíeu tingut un representant que era el Félix Ruiz Sánchez, sí, durant molts anys, que va ser el descobridor Sergio Dalma, a més, entre d'altres, i que doncs portava orquestres i portava moltíssima gent.
I a Sant Vicenç hi ha vingut l'Ateneu, que era... Sí. referent al Bages i fora de la comarca també dels anys 60 i això, i eren molt actius Sant Vicenç de Castellet i havien vingut els grups màxims reconeguts el d'aquí d'aleshores, del seu temps.
També teníeu en Francesc Vila. Sí. Farà un parell d'anys.
És de Castellvell, el Francesc
Castellvell,
Vila.
Que...
És de Castellvell. Jo quan... Teníem molta relació amb Sant Vicenç de Castellet i l'escola de música porta el nom de Francesc Vila.
Que vaig fer un homenatge quan dirigia una coral d'aquí, que jo dirigia la Font del Fil, vaig fer-ho durant 3 anys, una cosa així. Vam participar un homenatge en ell i deien, clar, Sant Vicenç, sí, Sant Vicenç.
Sí, és que tenia molta vinculació a Sant Vicenç i bueno, hi havia, clar. Doncs, fet moltíssimes obres, la coral del vent de Sant Vicenç de Castellet, feia moltes obres del Francesc Vila, el Nadal Llum i Misteri.
Sí, vam fer aquest.
Es va fer aquí. Ah, doncs va ser l'any passat que es va fer l'homenatge.
Era l'any passat, és que ja, jo arribo a un punt que dic... Un dia estic aquí, un altre dia... El meu mòbil rebenta de dates de qui volo, a qui audició, a qui classe...
Sí, sí, és el teu dia a dia. Sí,
com vas patir la pandèmia?
Bueno, al principi, el primer dia que havia de tenir bolo, que era per Setmana Santa, va ser durillo. Perquè, a més, tothom deia, jo he tret molta música, jo pensava, jo vull fer un arranjament que m'encanta, dic, i no puc. I el meu cap està que vull sortir de casa i jo vull agafar el cotxe i anar de bolo. I per altra banda, quan ens van deixar sortir amb el paperet, era molt guai perquè dèiem, ostres, ens podem trobar, podem fer música, però clar, la gent era...
Sí.
No em toquis, sí. ara ens hem de donar
la mascareta.
No, era... Va ser complicat.
Això vol dir que tu també composes?
No composo.
No.
Jo, a mi m'agrada agafar les cançons que ja existeixen i fer-ne versions. Jo la part de composar ho he provat. De fet, els hi vaig fer un... Bueno, a cada... Se'm van morir els meus avis i els hi vaig fer una cançó cada un, però no veuran la llum, en plan, en un CD o alguna cosa així. No, jo ara... Es queden allà a casa per mi, en gravacions meves,
I ja està.
I ara dius que sou quatre.
Som quatre.
I músics a part o us ho feu tot vosaltres quatre?
Tot nosaltres quatre. Sobretot el jefe és qui treballa més, és qui pensa, idealitza el concert, pensa el concert, el repertori. Sí que a mi em diu, ostres, Mariona, et va bé cantar això o allò? I en general, sí, sí.
Sou una cantant o més?
Tots quatre cantem, però jo sóc l'única que estic allà amb el micro i cantant.
Per tant, quantes cançons et saps?
Moltes. No, però s'ha de dir que el ball està molt repartit i jo puc descansar, o sigui, puc cantar una cançó, després em faig una de coros...
Però dir les lletres.
Si me'n demanes ara, no et sabré dir, però es posarà a sonar i diré tal.
Ja està, i tu ja la vas cantant, llavors.
Sí. És com un disc dur i va...
Clar, perquè els arranjaments s'han de fer per les veus que hi han en aquells moments cantant. Vull dir, un pot ser un tenor, un soprano, tot sí, soprano.
Jo sóc soprano, molt soprano.
Els baixos, els baritons, clar, cada qual. Tu quina tessitura de veu tenies?
Jo ara ja no sóc tenor, però tenia la tessitura de tenor. Sí,
uau, Déu-n'hi-do, perquè són els més buscats, els tenors. I els contratenors encara més.
Encara més,
no?
Els sí, que no n'hi ha, els contratenors.
No, però en els orfeons i a les corals, sí. El tenor és el que acostuma a anar més.
Jo vaig entrar a cantar a la juvenil, a la Ressò, que no havia fet ni el canvi de veu, i cantava amb les sopranos.
Clar.
Sí. Bueno, és que tenors i sopranos van...
I vaig fer el trànsit i estan a la juvenil. Però ara mateix la tessitura de tenor no la tinc.
Ara ja passaria a ser baix.
Sí, baix. Això ho ha sigut tota la vida.
No, però és curiós perquè el meu pare era tenor i era molt bon tenor i a més havia sortit de moltes sarsueles i cantava jotes i en sabia molt. La filla no, però el pare sí. I la meva mare també. La meva mare era soprano, però el meu pare era tenor i va morir als 83 anys i encara tenia veu de tenor, eh? No va perdre mai aquest...
Però sempre va anar cantant.
Bo, cantava a casa. Però ell quan sortia a l'escenari fins als 40-45 anys, que ell sortia a l'escenari a cantar, i cantar sol, i cantava molt bé. Sí, sí, veu de tenor. La filla va sortir que no. Teatre, vale. Però cantar, una vegada van fer l'intent que em van fer cantar sola, i ho vaig passar molt malament. Però molt, eh? Les mans em suaven, vull dir, una cosa...
És que es passa terrible, malament.
Eh?
Sí, sí.
Molt, jo, molt.
En la primera audició, si... No sé si hi ha gravació, no me'n recordo, però allò el típic, si es pogués fer un viatge al passat o al futur, la primera audició que vaig... Bueno, crec que els 5 primers anys de les meves primeres audicions és que no se'm sentia. O sigui, jo sortia allà i era...
Clar.
I no se'm sentia. Fins que, mira, un dia el meu cap va fer un clec i ja va estar.
No, escolta, mica de galls n'ha fet tothom, perquè la Montserrat Caballé li van aguantar un gall al Liceu. Sí, això se sap. I ara que estan fent aquesta pel·lícula de la Nicole Kidman que fa de Maria Callas, també explica tots els moments difícils que ha arribat a passar.
És que abans la Maria no deia que la veu és l'instrument, ets tu. I no sempre estàs al 100%. Quan tu surts a cantar pots, i només algun sentiment, alguna situació personal que no estàs bé, i tu tens un concert i l'has de fer i t'has d'imposar i has de tenir tècnica per poder-ho fer, però el teu cos no el tens sempre igual, hormonalment també canvia. Vull dir que això
jo de fet jo hi he acabat un parell de bolos que ja només o sigui, em posava a escalfar, i sol que escalfar el cotxe i dic, ui, avui, i he acabat afònica per sobreesforç, perquè s'ha de fer, i dic, uf, Mariona, demà a dormir.
I s'ha d'entrenar per això, eh? Al final és una eina que si no té entrenament, no té pràctica, jo ho vaig notar molt quan vaig deixar de cantar amb el grup, no? Amb els anys, bueno...
És el que deia, si surts a passar-t'ho bé és perquè has fet tota la feina abans,
sí,
no?
Sí,
o sigui, estàs entrenada, has hagut d'entrenar molt i has fet molta tècnica, perquè llavors quan surtis sembli que no fa res, no? Que fàcil que és això.
A mi m'encanta veure-ho, això. O sigui, quan surt la gent a l'escenari, de professionals, de qualsevol estil, i jo quedar-me així i dir, és que sembla que no estan fent res, dic, i aquí estan fent això, i dic, és que m'encanta que...
Jo vaig al·lucinar, perquè és la paraula, he tingut la sort de que el Mariscal el tinc molt recent, que el vaig veure el 3 de novembre. I al·lucinava de perquè, a més, a part de cantar, que semblava un disc, i és en directe, amb l'orquestra, i és en directe i sembla el disc, aquella gent van fent brincos, van fent volteretes, sí, van fent mortals, pugen i baixen del barco, que dius, i canten. Dius, això has d'estar molt, molt, molt preparat i molt entrenat.
Jo no ho podria fer.
I molta forma física.
Sí.
Doncs imagina't els que fan el Rei León, que quan ja se saben tota l'obra, llavors han d'aprendre a fer els moviments com un animal i amb tot el que porten a sobre. Vull dir que és brutal, és impressionant. Escolta'm, doncs, Mariona, moltíssimes gràcies per ser avui a la tertúlia. Ja que estàs aquí, recordarem que justament demà hi haurà una ballada de sardanes a les 6 de la tarda.
Sí, i també dic, bueno, em poso aquí perquè la meva mare m'ho ha enviat, aprofito, que es farà la ballada aquesta i es farà arribar l'escalf, a veure si trobo
les dues persones desaparegudes,
sí,
el noi de Gironella i a la
Llei
Fuster. Sí. És a les 6 de la tarda o on?
A les 6 de la tarda. És que ho tinc aquí.
Entre tu m'ho dius.
A la plaça Gispert.
Plaça Gispert, un dels actes de la capitalitat de la sardana. Enhorabona, Mariona, moltes gràcies per ser avui aquí. Escolteu, bones festes, Anna, Lali, Edu, que vagin molt bé les festes de Nadal. Ens retrobem l'any vinent i amb vosaltres ens retrobem el dilluns. Adéu-siau.
Barra Lliure amb Pilar Gonyi.
Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez pone fecha a la negociación sobre la deuda y a la negociación de...